La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que la cuina catalana fa servir sovint la picada per acabar plats? Alls, fruits secs, herbes, carquinyolis, galetes, pa fregit, pa torrat i una presa de xocolata lliguen, es passeeixen i donen profunditat.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui parlem de formatges amb un dels grans formatjòlegs que tenim a Catalunya, amb en Toni Jerez. Comencem! I ja tornem a tenir a l'Òscar Gómez a punt per portar-nos un restaurant més, no un, no, sinó dos o tres o quatre, però un plat de la cuina catalana i els restaurants que la conformen. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Esmarris.
Oh, els esmarris, que bons.
Sí, oi? Doncs hi ha molta gent que no sap el que són els esmarris.
Què són els esmarris?
És un guisat mariner fet principalment amb seitó, amb peix blau, cuinat amb all, tomàquet, nyora, julivert, llorer, un punt d'espècies. Segons les versions, perquè té un parentiu conceptual amb els ranxos de barca, diguéssim. Al final és un guisat de peix blau, però el nom és fantàstic, no? Està molt vinculat també al poble de Creixell, és a la franja que va de Vilanova, tot el Garraf, la Costa de Daurada, tota aquesta zona és la zona d'origen dels esmarris.
Després t'explicaré una història, però aquesta te l'haig allò fora de micros, amb els esmarris.
Me l'expliques, però si algun dia fas les memòries que s'has parlat algun moment, en recorda't de posar-ho també a les memòries.
Ho posarem. Escolta, on podem anar a menjar un bons esmarris?
Doncs mira, el restaurant 1918, de Cuina de Mar, Vilanova i la Geltrú, que és una casa centrada en la cuina marinera vilanovina, el restaurant Jaume Via, a Vilobí del Penedès, o el Petit Bistró de Mari Herrera, a Segur de Calafell, i la cuinera Mari Herrera ha treballat activament en la recuperació dels esmarris, i en fa una versió, una variant, que és típica de Coma-ruga, perquè tots aquests plats són una mica com el xató, cada poble, diguéssim, li posa el seu accent. Aquests tres jocs són fantàstics per anar a gaudir dels esmarris.
Un plat per xucar i pa, Òscar Gómez?
Sí, per xucar i pa i quedar-se ben content.
Vallisé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
I la ruta dolça per Catalunya, avui unes dolces que són, podríem dir, molt típiques de Nadal, però és que ens les podem menjar tot l'any, fins i tot ara, el mes d'agost. I és que avui us volem parlar de les neules. I no li podem posar un territori, perquè jo crec que les neules es mengen a tot Catalunya. Són aquests dolços tradicionals d'antic que ja se'n tenen referència des del segle XIII i que, escolteu, antigament diuen que eren planes, semblants a una hòstia, però en algun moment de la història, doncs, es van enrotllar. I és que qui no té aquell record de les neules, d'agafar la copa de cava, o el xampany, quan dèiem nosaltres quan érem petits, que no era xampany, però allò, xampany amb vics, i d'intentar fer això que dius des d'un punt de vista gastronòmic és fatal, de xurgar com si sigués una palla. La neula té aquesta forma cilíndrica, és una pasta, doncs, una massa molt senzilla, feta amb ous, amb sucre, amb llet, amb mantega, amb farina, i si pot ser, doncs, amb vainilla de veritat, i si no, doncs, amb allò que diuen l'aroma de vainilla. Però clar, quan les fas amb vainilla de veritat, com canvien, Una pasta molt senzilla, allò l'agafes amb un bol, i barreges ou, sucre, llet, mantega fosa, farina, i la fas allò una hòstia ben gran, una planxa rodona, la poses al forn, i just quan acaba de sortir del forn, l'enrotlles amb un tub de fusta i escargola com aquest bastó que és bany. Les neules, jo sempre dic que són una d'aquelles coses dolces que no les entra gaire bé, que com que les tenim des que érem petits, doncs no li hem fet cas. I una bona neula és sensacional.
La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyà artesà. A la teva botiga de confiança.
Tornem a ser el dijous, tornem a ser el dia de l'arròs i tornem a tenir aquí el mestre Dolcet que ens porta la seva ruta xarcutera per Catalunya. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
I avui anem cap a les Terres de Lleida.
Sí, farem una miqueta el pla de Lleida. Començarem per la Noguera, baixarem cap al Segrià, les Garrigues, cap al Pla d'Urgell i acabarem a l'Urgell.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Comencem, va, per Balaguer, la xarcuteria Carnisseria París.
Sí, és una carnisseria xarcuteria molt maca, regentada per l'Anna París i el Toni Guillemet, i és una carnisseria guardonada amb el primer premi de la Copa del Món de Carnisseria celebrat a París l'any passat, per les seves bruixetes de magre de pernil.
Carai, tu.
També tenen...
Del món, eh?
Del món, sí, sí, amb un concurs celebrat a Lió, a París. També tenen el premi al comerç més innovador 2024 i altres reconeixements. Antoni i l'Anna ens recomanen, a part de tot això, de les moltes meravelles en preparats de carn frescos, els seus productes, també tenen els seus productes tradicionals de matança de porc, la sacanyona, la llengonissa crua, els curats, llengonissa crua. Estem en terres de llengonissa, No de botifarres, I els seus cuits tradicionals. I ara també els seus menjars cuinats, com els canelons.
Clar, i de Balaguer ens en anem cap a Vallfogona de Balaguer.
Sí, a Vallfogona de Balaguer tenim la carnisseria xarcuteria Cal Marchant, també amb botiga a Balaguer, on el Joan Pellicer ens recomana els seus productes de territori. Diu, no, nosaltres treballem productes port de territori, la seva llengonissa crua i la seva llengonissa seca. Bull blanc, bull de llengua, la seva botifarra negra de ceba i altres especialitats tradicionals i de carnisseria. I també, com no, els menjars cuinats.
I de Vallfogona de Balaguer anem cap a Térmens.
Sí, a Térmens tenim l'Alimentació Ferràs. L'Alimentació Ferràs també és una de les clàssiques de la zona, on en Marc ens recomana les seves especialitats tradicionals. Tornem sempre amb el mateix. Aquí som fidels amb aquests productes, que és la llengonissa seca, la llengonissa crua, lògicament, la botifarra blanca, la negra i altres productes també, insistim, menjars cuinats. Avui en dia la tendència aquesta de les xarcuteries a poder donar de menjar.
I de Térmens a Corbins.
A Corbins. Aquí també tenim un altre establiment particular. Aquí tenim Cal Canco. Nosaltres parlem sempre amb en Jaume, però Cal Canco és una família. Mm-hmm. És una família que es crien els seus porcs i només a la seva botiga només hi ha derivats dels seus porcs. Recomana totes les carns d'aquests porcs que viuen en llibertat per la zona, i que ells mateixos s'encarreguen de pasturar, d'alimentar, i els embotits que ens recomanen és la crua, la botifarra negra i tots els productes de matança. Mm.
I de Corbins anem cap a Lleida?
Sí, aquí a la capital, que aquest estiu les hauran passat morades amb la calor, com tota la plana de Lleida, lògicament. Aquí a Lleida tenim els embotits Fardolla. Fardolla és una botiga amb més de 70 anys d'història, allà al carrer de la Madalena, on el Jordi ens recomana embotits tradicionals com la botifarra negra amb ceba. Estem en territori, de ceba.
Clar.
La botifarra negra, la botifarra de la llengua, la botifarra blanca, la llengonissa seca, els seus patés i el cap de senglar.
És la primera vegada que surt el cap de senglar, Que bé, que no és un cap de senglar pròpiament dit, podríem dir, no, Josep?
No ens ha sortit a dalt el Pirineu, que ens havia sortit allà a Bull del Cap. Vull dir, aquí ells ens parlen del seu cap de senglar, que és cap de porc.
Cap de porc, embotit gros, eh?
Embotit gros, sí, sí. Amb un bisbe, sí, sí.
I de Lleida tenim cap al Carràs.
Sí, aquí al Carràs tenim a Cala Lluïsa, on en Jordi Ferreres ens recomana també la seva llengonissa crua. Penseu que terres de pagès on els esmorzars i els dinars amb llengonissa són impressionants. Ell ens diu llengonissa crua feta, que la fem cada dia sense cap additiu, la botifarra blanca gruixuda de la llengua, el que potser en altres llocs en diríem bulls, la negra, el seu pernil cuit artesà.
Clar.
I també els seus menjars.
És que això és boníssim, tu, aquesta llengonissa, uns bons cargols a la llauna.
Exacte.
Podem dir tòpics, però és que la llengonissa de Lleida
és territori, això és territori, és signe d'identitat, tot això.
Del Carràs cap a les Borges Blanques.
Sí, aquí entrem a la capital de les Garrigues. Aquí tenim la cancel·leria i que viures Vives Cerdà, on en Xavi Vives, des de fa més de 50 anys, ens ofereixen els seus productes tradicionals de matança. Blanca, negra, llengonissa, secallona, entre tota la resta de productes de matança.
I de les Borges Blanques, allà on hi ha aquell noi que porta unes bosses,
sí, allà al costat
de la carretera, a Sidamon.
A Sidamon, sí, al Pla d'Urgell. Aquí tenim una botiga dins la marca Gust de Lleida, a on li van, la cinquena generació ens recomana els seus productes tradicionals també, comencem, llengonissa crua, botifarra negra, blanca, bulla llengua i especialment la secallona, que diu que surt a fileres.
Clar, és que a més a més és d'aquells llocs, aquí es repeteixen molt els embotits, perquè també és veritat que és un lloc on, clar, aquí fa molta calor ara,
Sí.
A l'hivern hi ha molta boira, a l'estiu fa molta calor, per tant no tenim tants, diguem-ne, tants embotits curats, i en canvi tenim més acuits. De Sidamon anem cap a Bellpuig.
Sí, aquí tenim la cancel·leria Capdevila, Cal Vidrier, a Bellpuig. És un establiment amb més de també 75 anys d'història, on l'Òscar també en recomana. Aquests embotits tradicionals, penseu de blanca, botifarra de llengua, negra, la llengonissa, la secallona. És curiós, perquè vull dir, aquest pla de Lleida sembla mentida dir, oh, és que sempre això és molt avorrit i molt monòton. No, què va.
No, i a veure, i totes les botifarres blanques no són iguals.
Exacte.
De Bellpuig avui acabem ruta a Guimerà.
Sí, Guimerà és un poble preciós, només, jo diria que per les botifarres ja val la pena visitar, però visiteu Guimerà perquè és un poble preciós. Embotits a Cal Francesc, on en Marc Castanyer regenta un establiment centenari, i ens recomanen la seva llengonissa fresca, el fuet, ells en diuen fresca, el cru, la botifarra negra amb ceba i pinyons, la botifarra de llengua, la sobrassada, i sobretot embotits del receptari tradicionals de matança. És completar aquesta visita amb aquest poble tan preciós, amb aquests productes, i menjar en un restaurant de la zona, i tanquem la ruta aquí en plena Segarra.
I fixa't que més o menys cada dia que has vingut van sortint, i qui més qui menys fa un embotit que no és típic de Catalunya, però que gairebé ja ens l'hem fet, home, no tradicional, però gairebé, que és la sobrassada.
Sí, sí.
És que clar, aquí tenim una gran escola, que això que deies tu de la Fundació d'Oficis de la Carn, que després on la gent va prenguent embotits, diguem-ne, de zones, diguem-ne, allò properes, i vinga, sobrassada al canto.
Això és el que toca.
Això és el que toca. Josep Dolcet, moltes gràcies.
Adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I aquesta sintonia què vol dir? Doncs home, que tenim la Mònica Álvarez del perfil d'Instagram Sweet Home a la Mama, que avui ens porta una recepta que us posarà la pell de gallina. Mònica, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep, com estàs?
Molt bé, i tu com va l'estiu?
Mira, esquivant la calor com puc i fent tantes receptes fresquetes com és possible, tot i que aquesta crec que haureu d'encendre els fogons.
Escolta, m'agrada molt aquesta camisa que portes que diu les sardines.
Sí, sembla que sigui en català, però és en francès, però bueno, queda molt bé i agrada a tothom.
Escolta, i d'on t'ho has tret això? Les sardines, no?
Exacte, les sardines. Això, bueno, és d'una marca de roba que casualment vaig veure aquesta samarreta i vaig dir, mira, com que semblarà escrita en català i m'encanta anar amb samarretes amb frases catalanes, doncs cap a la bossa.
Escolta, avui ens fas una tetén de pera amb ratafia.
Sí, és una recepta que normalment faríem amb poma, però li donarem un toc diferent fent servir la pera i, a més, amb aquest toc de ratafia que sempre dona un gust molt especial a tot el que fem.
Els de Lleida estaran molt contents, que fan una pera, la pera de Lleida, que és fantàstica. Com la farem, aquesta tatent?
Mira, per cert, Pep, tu saps d'on ve el tema aquest de la tatent, l'origen?
Oh, hi ha les germanes tatents allà a l'hotel, no? que un es va despistar una mica i se'n van descuidar de posar-hi la massa i llavors la va haver de girar i tot això, no?
Mira, doncs, és que no cal ni que t'ho expliqui. Exactament, les dues germanes Tatent, que a l'hotel també tenia el nom de Tatent, per accident es van oblidar de posar la massa i això ha esdevingut, doncs, una de les postres més famoses de la gastronomia francesa i diria que del món.
A mi m'agrada molt, hi ha una frase que m'encanta, un terme, que són els accidents afortunats. En Salvador Maura, gran formatger d'allà de Drall, de prop de la Seu d'Urgell, sempre diu que hi ha accidents afortunats, que són aquells que no saps per què un dia passa una cosa i mira, doncs, t'alegres perquè acaba sortint una recepta, doncs en aquest cas, en el seu cas, doncs, un formatge molt bona. Aquesta també jo crec que va ser una recepta que ha donat la volta al món.
Benvinguts a Rosa Fortunats. M'encanta aquesta visió de transformar el que en principi era una cosa negativa amb unes postres que són indispensables avui dia. Vols que t'expliqui com es fan?
Doncs vinga, va, perquè primer de tot important, clar, de peres hi ha moltes varietats i no totes van igual de bé per cuinar, eh? Com ho farem, això?
Jo, en aquest cas, us recomano la pera Conference perquè aguanta molt bé la cocció.
Doncs vinga, anem-hi.
Mira, doncs agafarem 6 o 7 peres Conference, com hem dit, les tallarem per la meitat i en traurem el cor. Llavors posarem 100 grans de mantega escalfant una paella una mica grosseta i quan es fongui afegirem 200 grams de sucre blanc i les peres. Que vagi fent a poc, foc mitjà, mentre anem remenant, sobretot perquè el sucre no se'ns enganxi. I afegirem un bon raig de ratafia i quan estiguin daurades, que això sol trigar una estoneta, i veiem que va caramelitzant, les traurem del foc. Llavors, untarem la base d'un motlle rodó que pugui anar al forn amb mantega i col·locarem les peres amb el caramel, sobretot que les peres tinguin la forma bunyeguda mirant cap a baix, és a dir, que la part del cor de la pera ha d'estar mirant cap amunt, i la part estreta que vagi quedant cap al centre de manera que es formi com una flor. Ho enfornarem a uns 200 graus a dalt i a baix, 15 minutets. Ho traurem i quan s'hagi refredat col·locarem una làmina de massa brisa per sobre les peres, cobrint bé tota la vora del motlle, premint amb els dits i punxant la massa amb una forquilla. Això ho enfornarem altre cop a 190 graus, uns 30 minutets fins que veiem que queda daurat. Un cop fred ho desemmotllarem donant-li la volta sobre un plat com si fos una truita i ho podríem acompanyar d'un gelat de vainilla. Què et sembla?
Uf, em sembla boníssim i em sembla que és una d'aquelles postres que és per menjar-te a tota hora, des del matí al migdia, a la tarda. Mira, ara tu deies un gelat de vainilla, escolta'm, qui pugui amb una copeta de ratafia i si no amb una infusió de ratafia, que també n'hi ha de molt bones, eh?
En tenim de boníssimes. Tu en fas a casa, Pep, de ratafia?
Jo sóc d'aquells que en faig, però bueno, saps allò de... Intento fer variants, que això queda molt bé, eh? Perquè com que és una cosa, diguem que és un licor que tu pots fer i que fas per maceració, doncs bé, mira, pots anar fent. En lloc de fer 10 litres, doncs faig 10 ratafies d'un litre.
Exacte, pots anar jugant amb diferents herbes. A més, la il·lusió que fa convidar a gent dient, mira, aquesta ratafia l'he fet jo, i com que totes són diferents, totes són bones al final.
Mònica Álvarez, de Sweet Home a la Mama, moltíssimes gràcies, t'esperem la setmana que ve.
Moltes gràcies, Pep, fins la setmana que ve.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Avui obrim la fonda mirant cap a l'Empordà i és que avui anem a Peralada perquè volem veure un dels grans temples del vi i de la sala del nostre país. Ens acompanya Antoni Jerez, maître sommelier i un dels grans especialistes en formatges d'Europa, ànima de la sala de Castell Peralada Restaurant. Amb ell volem parlar avui d'ofici, de sensibilitat, de la revolució silenciosa de la sala i, sobretot, del formatge, que a les seves mans es converteix en llenguatge gastronòmic. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia, encantat d'estar aquí amb vosaltres. Bueno, és un plaer poder compartir una estona amb els oients i amb tu, Pep, que ets un crac, eh?
Un crac, el crac ets tu, escolta. Perquè és que, a més, tu ja portes una bona colla d'anys amb això de la sala, eh?
Alguns. Tu, jo vaig néixer amb una cassola, no sé si t'ho he dit, clar, això. Clar, teníem que... restaurant a casa, doncs...
Com es deia el restaurant de casa teva?
Els Pins, els Tres Pins.
Els Tres Pins, a Llançà, Déu-n'hi-do. I què, com és que no et vas quedar a casa?
Bueno, no, nosaltres el vam tenir una època i després el pare va anar treballant. El meu pare feia de mercenari de cuiners, això igual no ho has sentit
ja,
mai.
Ja, això,
anava
explica.
Per les festes majors.
Què dius ara?
Sí, perquè a la temporada d'estiu treballàvem molt a Llançà, però clar, quan arribava l'hivern es quedava tot hiperparat. Ara sí que la gent es mou molt més a fer turisme durant tot l'any, no? Però a l'època no, llavors el meu pare a l'hivern doncs anava a fer, escolta, fricandors i cassoles de cargols i anava pels pobles quan hi havia les festes majors, anava i els hi preparava ja bones cassoles, no?
Un Pep Salsetes, no?
Totalment!
Però això totalment. És molt bonic, perquè a més, cada dia només fas una cosa, no? Allò, avui farem escudella, avui farem, doncs, arròs, avui farem, allò, cargols,
sí,
no?
Sí, jo me'n recordo, bueno, que feia jo, eren tot cassoles grans, no? I, a més, jo l'acompanyava moltes vegades i, bueno, era molt divertit perquè anava a pobles que ni els havia conegut i acabava, clar, no estava pas dintre de la cuina, era un nen, un marrec, i em corria al poble de dalt a baix, entrava per totes les cases, bueno, m'ho passava molt bé, tinc bons records, no?, d'aquesta època.
Com vas acabar el bullit, tu?
Jo vaig acabar per casualitat. Mira, nosaltres treballàvem els caps de setmana amb el Paco Pérez, per exemple, mm-hmm. que és molt reconegut com a cuiner. Treballàvem els caps de setmana a Can Manel, que el cap de sala era el meu tiet. El meu pare havia estat també inclús allà a la cuina. I va haver un client del restaurant que ens va dir, escolta, tinc un local a Roses que està molt bé, que ens agradaria obrir-ho com a restaurant. Això era l'any 81.
Imagina't.
I teníem tots els joves aquella època, teníem el cap. A l'any 82 tenim el Mundial de
Clar.
Futbol. Aquí tenim
Espanya
de fer algo que tenim de fer-nos rics.
En Naranjito,
vindrà
no?
Tothom, el Naranjito, vindrà tothom de tot el món. Escolta, tenim de fer, encara que sigui vendre entrepans a l'autopista, no? I amb la proposta aquesta vam dir, ostres, obrim el 82, ja tindrem obert un restaurant, tu, ens farem d'hort aquí, ens farem milionaris. I vam arrencar un restaurant amb el Paco Pérez i dos companys més, a Roses, i el vam tenir durant 3 anys. I el tercer any, amb la propietat, no es vam entendre, amb els lloguers, ens demanaven un lloguer molt alt, i quan vam estar calculant vam dir, això no ens en sortirem, i ho vam deixar, vam fer com una mica de pressió, escolta, ens poseu tal lloguer o marxem, i al final no va haver un enteniment, i llavors van marxar. I just quan li estava explicant a un client, mira, tancarem, que marxarem, escolta, al Bulli els hi falta gent, truca, corre. I vaig trucar, vaig parlar amb el Juli i em va replegar corrents.
En Juli Soler, quin gran personatge.
Sí, ostres, una gran persona.
És el teu gran mestre, en Juli Soler?
Sí. Sí, perquè és, per mi és el meu referent, no? Ell tenia una forma, pensa que l'any 83, que és quan jo vaig començar el Bulli, els serveis de sala eren molt rígids, molt seriosos, i ell era un tio que venia del món del rock and roll i de l'hostaleria, perquè l'havia treballat tota la vida en hostaleria, no? I tenia una forma de fer molt especial, que era un servei, que és el que parlem ara molt, aquest servei de proximitat, aquest servei carinyós, que mimes molt a la gent, i això ja ho fèiem l'any 83. Ja fèiem allò l'eslògan aquell, els nostres clients necessiten carinyo i amor, no? Mm. Era un dels nostres Escolta, eslògans,
i
no?
I qui era més esbojarrat, en Juli Soler o en Xavier Sacristà?
El Xavi.
El Xavi, eh?
Si els ajuntaves els dos, eren dos cracs, bueno, et feien riure i passar-ho bé. Realment hi ha persones al món que només que comparteixis una estona amb ells, t'alegren la vida i fan de que el teu dia a dia sigui extraordinari, no? I eren dos d'aquestes persones, no?
Escolta, què és per tu ser cap de sala avui en dia, a l'any 2026?
Bueno, és molt maco perquè al final pertany a l'hospitalitat, vull dir, el que fem és rebre la gent, intentar mirar de que es trobin bé i aconseguir que retornin al restaurant, que marxin amb il·lusió de tornar-hi, no? Llavors, tot això, pues, una part és el servei, una altra part és la cuina, una altra part són els espais, però el que marca sobretot la diferència és el carinyo que posa a l'equip de sala en mimar i en cuidar la gent, no? En que es trobin bé.
I per què creus, siguent un tipus de persones que sou els que doneu l'experiència, no, del plat, és a dir, el cuiner o la cuinera pot cuinar molt bé, però si allò tu no ho saps vendre bé, com deia en Domènec Biosca, sou venedors d'il·lusions, per què creus que és un sector que malauradament, diguem-ne, falten bons professionals?
Bueno, és una llàstima, aviam, et corregiré un moment, eh? Falten professionals, bons professionals en tenim molts. Les escoles realment, Pep, han fet una feina extraordinària, hi ha gent molt bona. L'escola de Girona, però que nosaltres tenim a prop, és extraordinària, han fet una gran feina. L'únic que ens trobem que no hem aconseguit ser mediàtics, no? I llavors, el no ser mediàtics, la gent jove, que al final és la cantera, la gent jove, pues, és un dels oficis que no se'ns apunten, no? Se'n van més, pues, per cuiners, per pastissers, potser perquè ha sigut molt més mediàtic el món de la cuina que no pas el de la sala. Pues, bueno, aquí tenim de fer feina tots plegats, reivindicar un ofici que és meravellós, perquè al final és fer feliç els clients, i quan fas feliç algú, fas les coses bé per als demés, et dona felicitat i et dona il·lusió. No?
I aquesta part més mediàtica, que és per una banda el món dels sommeliers, no? Per l'altra els baristes, ara amb el cafè estem veient, doncs, quan surten una bona colla de baristes, la sala a la cuina, no, perdó, la cuina a la sala, és a dir, quan el cambrer o la cambrera ja t'acaba un plat, o quan fa ara, dèiem un cafè, crec que és la manera també de reivindicar el vostre ofici, no? Que no tot vingui tot ben encursetat el plat aquell des de la cuina i que vosaltres pugueu fer part d'aquesta feina.
Sí, clar, la sala és molt maca i sobretot tot el que es fa a sala és molt bonic. Pensa que, ara, abans que parlàvem de quan vam obrir el restaurant amb el Paco Pérez, fèiem moltíssimes coses a sala, dels steak tartars, a més, les bananes flambé, les crepes susets, vull dir que hi ha molta, potser d'aquesta part més clàssica del servei de sala, netejar les fruites davant de client, preparar amanides davant de client, tota aquesta feina, pues, no s'ha perdut, perquè s'està reivindicant molt ara mateix, i és una de les coses que ja veuràs que amb el temps tornarà a revifar. No? Al final les modes passen i venen, vol dir que tot això tornarà, no? I jo tinc molta esperança i amb molt de carinyo, la gent jove al final tornarà a animar-se per aquest ofici, que, com us dic, és un ofici meravellós. Segur que tots els oients, quan van a un restaurant, una de les coses que més se'n recorden és del servei. Escolta, que bé que ens han atès, hem sopat o hem dinat molt bé, però que ben atesos, eh? Aquesta gent meravellosa, que simpàtics, que agradables, són de les coses que marquen la diferència en un restaurant.
Home, una d'aquelles, per exemple, és quan vens aquí al Castell Peralada restaurant i surt en Toni Jerez amb aquell carro de formatges que tenim allà al costat de la prec que està esperant i dius, i ara després d'aquest menú degustació, quins formatges tastaré, no? Això és una d'aquelles coses que abans només ho veiem a França, ja fa uns quants anys que una bona colla de restaurants aquí a Catalunya ja ho feu i tu fa molt temps que ho fas, això.
Com? I tant. Bueno, jo ja a l'època del Bulli ja portava el carretó de formatges del Bulli, que era extraordinari, no? I tota l'època del Mas Pau igual, sempre ho hem reivindicat, no? Com un producte únic, no? Extraordinari, i a més poder mostrar una varietat com la que mostrem nosaltres, fora de sèrie. Nosaltres tenim el carretó cap a 75 formatges diferents, però treballem amb més de 300 formatges diferents, donant molta prioritat al formatge de proximitat. Tots els que ens esteu escoltant, tenim formatges extraordinaris a Catalunya. Som país de formatges, formatges únics, i a més necessitem que es consumeixin perquè aquests petits productors puguin tenir continuïtat amb la seva feina, no? I s'estan fent les coses molt ben fetes, tu bé ho saps, Pep.
Clar, aquí hi ha una cosa important, Toni, amb tot això, i és que amb aquests 300 formatges més o menys que treballes tot l'any, clar, n'hi ha que són molt temporals, no? Ara que som a l'estiu, doncs tindràs uns formatges, a la primavera en tens uns altres, altres a l'hivern, dius, oi, els de Cabra ja, n'hi ha alguns que ja s'han acabat, no?
Sí, bueno, és el que et deia, nosaltres ja treballem cap a 300 formatges diferents i amb molta rotació i vas variant, no? També una de les coses bones és això, no? Pues que hi ha èpoques pues que no hi ha uns formatges i en tenim uns altres, no? Tota l'època d'hivern jo faig alguna trampa, perquè el que faig, alguns formatges de cabra que no són tampoc pastes molt toves, sinó semitoves o pastes dures, i me les guardo perquè a l'hivern pugui tenir formatges de cabra i me'ls poso amb oli, amb romaní, que aquestes coses a casa va molt bé de fer-les, també.
Després en parlarem. Clar, que hi ha una cosa important en tot això, i és que tu, a més, diguem-ne, a part de tallar formatge, el que fas una mica la feina d'afinador de formatges, no? També allò de guardar-te aquells, de posar-te aquell formatge amb cendra, com et va ensenyar el teu gran amic François de Xavier de Toulouse, no? Jugues una miqueta.
Juguem, però això, a més, a casa podeu fer també, És molt fàcil, quan aneu a comprar formatges, mireu el punt de maduració que té, perquè aquí ens trobem moltes vegades que es venen els formatges que encara no estan al punt per menjar, i molts formatges els podem deixar sobremadurar una miqueta perquè estiguin allò hipercremosos, i llavors quan maduren una miqueta més també pugen més les intensitats de sabors, els aromes també pugen, o sigui, al final som creatius i podem fer creacions pròpies també, no?
Bueno, és la manera també de donar un altre valor el formatge, no? És a dir, per una banda tu pots agafar un tall de formatge d'aquests que tenim aquí al carro i direm, mira, talla-me-li prou, o l'altre dius, mira, saps què? Aquest blau t'hi faré alguna coseta, no?
I tant, sí, podem fer moltes coses, i a més el formatge ha d'estar present sempre a casa. Escolta, i funciona tot arreu, és el plat estrella per esmorzar, un tallet de formatge, si vols barrejar-ho allò amb una mica d'advocat o amb una mica de mel, amb unes torradetes a l'hora de dinar, escolta, una amanida i posem formatge, un platet de peix, un platet de carn, i podem fer hasta una salseta de formatge, i al prepostre ja tenim el formatge, i si vols, a més, vols acabar un dinar de primera, podem buscar un formatge o, per exemple, un iogurt d'ovella d'aquests així superbons, o un formatget fresc, i li posem unes maduixetes per sobre, o unes mores, i escolta, estàs fent un postre extraordinari.
Clar, avui aquí en tenim una bona colla de formatges, però, per exemple, a casa, tenim un sopar, ara que a l'estiu això es porta molt, això de fer aquests berenar sopars, no? A hores, diguem-ne, bones. Com ho hem de fer-ho per començar a fer una bona fusta, una bona taula de formatges que la puguem gaudir? Com la dividim?
Mira, és molt fàcil. Per casa, com a mínim, tres formatges diferents. És que si no queda com molt pobre, no? Tres cosetes diferents. Podem buscar una pasta tova, cremoset, podem buscar després una pasta més dura, i podem acabar, si vols, amb un formatge d'aquests així més intensos, d'escorça rentada, o un blau, no? Però, si vols muntar... No, si vols muntar... Teniu que muntar sopars de formatges a casa. Doncs pues escolta, 6, 8, 10 o 12 formatges diferents, i a disfrutar. A més, que no tindreu ni que rentar cassoles, ni rentar paelles, ni res. Amb un plat ho tenim solventat, i posar-ho ben maco, perquè queda molt bé buscar una fusta al centre de la taula i posant allà unes confitures, uns codolls, algú de fruita. La fruita funciona molt bé, els fruits secs, unes figues seques, unes panses, les avellanes, unes bones avellanes, amb formatge extraordinari, no? I res, unes pastes toves amb les escorces una mica florides, aquestes floridures extraordinàries que donen aromes i sabors i que s'han de tastar, perquè les escorces s'han de tastar, pastes dures, alguna pasta prensada i cuita, podem posar alguna d'aquestes rentades que tenen aquestes olors intenses, i acabar sempre amb un blau. I si els blaus us espanten una mica, o penseu que poden espantar els vostres convidats, podem agafar el mateix formatge blau, el trinxem amb una forquilla i el podem barrejar amb una crema de formatges, el podem barrejar amb una mica de mel, amb una ratafia, que això, Pep, et vaig veure un dia que ho feies. Jo també ho vaig fer un dia per al fòrum.
Però tu què ho fas, amb garnatxa o amb ratafia?
Ui, jo faig moltes coses,
Perquè...
Faig el blau, per exemple, en ratafia, i els nips de cacau, buscant un punt amarg i cruixent, no? A més, el fruit sec combinat amb els formatges blaus funciona molt bé. I ho podeu fer des de casa amb tot. Escolta, amb garnatxa, amb mistela, amb moscatell, amb en vida missa. Ens dona possibilitats, bueno, increïbles, no?
Clar, jo estic pensant que una cosa és, diguem-ne, això com deies tu ara, fer un àpat només de formatges, al qual, diguem-ne, el formatge és el centre de la taula i tot l'altre és l'acompanyant, que si els canonges, que si un enciam, que si inclús unes tomates i això. L'altre és que el formatge sigui l'acompanyament, o com deies tu, el prepostre, no? És a dir, un serà un platet més petit i l'altre una cosa més ufanosa.
Sí, ho podem fer, és el que et deia, tot, ens encaixa tot arreu, ens encaixa d'aperitiu, ens encaixa a mig dinar, ens encaixa com a prepostre o com a postre. Vull dir, les combinacions totes són fantàstiques, no?, amb el formatge.
Aquí sí que hi ha una cosa, Toni, i és que quan decidim menjar formatge i hem de pensar-hi com a mínim una horeta abans per treure'l de la nevera, no?
Ara ho has dit, ara ho has dit. El tenim de temperar. Una horeta tranquil·lament, no? I no passa res si és una miqueta més, no? D'aquesta manera el tindrem. És que si el mengem molt fred, això ens passa molt també amb els vins. Si són excessivament freds, no surten els aromes, els sabors, queda tot molt tancat. El formatge necessita un temps que estigui atemperat i llavors ja veuràs que pujaran els aromes i els sabors. A més, teniu, escolteu, teniu de mirar-vos molt bé quan aneu a tastar formatges. La regla és molt fàcil, és una mica com si tastéssim vins. Primer l'observem, a veure què ens diu, sempre ens parla, després l'olorem. Molt importants els aromes a l'hora de tastar formatges. Després penseu que el nostre paladar el tenim amb una temperatura superior al mateix formatge, el posem en boca i l'aguantem un momentet en boca, que vagin obrint-se aquests aromes i aquests sabors, i esperem també aquest retronasal, que ho fem molt amb els vins, que esperem, perquè el nas és el que marca sempre el sabor. Quan anem a tastar coses, imagineu-vos, si us tanqueu o proveu, si us tanqueu el nas, us tapeu el nas i aneu menjant coses, no agafem els sabors ni els aromes.
Tal i fa que agafem un formatge.
És igual, no agafarem res. Llavors, aquest retronasal és molt important, també. Veus, ja sou mig especialistes d'estar formatges.
Escolta, quin és l'error més habitual que fem a l'hora de menjar formatge?
Bueno, a vegades els errors és aquest, per exemple, les escorces, de treure-les totes, o de menjar els formatges molt freds, o començar per formatges molt forts, perquè després quan anem amb els formatges suaus, escolta, ja no els hi agafem els sabors. Els formatges, escolta, no pots arrencar amb un tupí i després anar a buscar un formatge de pasta tova,
no?
Un mató. Comencem, fem a l'ordre. Això ja segurament molts de vosaltres ja ho heu escoltat. Pues tenir-ho molt en compte, començar sempre pels més suaus i anar fins als més forts, no? I acabar amb un blau és extraordinari. Els blaus són fantàstics i a més donen peu a buscar després begudes que creïn contrastos com aquestes garnatxes, aquests moscatells, aquests vins de missa, que nosaltres tenim cultura de vins generosos.
Clar, aquí hi ha una cosa que jo crec que un d'aquests errors també està en que mengem formatge i la gran majoria de la gent pensa ja anem a buscar una copeta de vi negre, no? I dius, ep, atenció, no, a la gran majoria de formatges no els hi va bé un vi negre. O hem d'anar a buscar un vi negre molt concret, no?
Sí, el vi negre, per norma, no ens funciona bé amb el formatge. Això per norma. Sí que hi ha uns formatges que s'adapten molt bé al vi negre, però, bueno, triomfareu. Nosaltres som món, tenim un món d'espumosos extraordinaris, corpinats, els caves, bueno, ancestrals. Els espumosos funcionen molt bé. Els blancs amb una bona acidesa, els blancs passats per fusta, tot el món dels generosos, els vins dolços, vull dir que ja tenim un munt de vins, i el vi negre, si volem buscar un vi negre, busqueu un vi negre que funciona bé, per exemple, en pastes dures, un vi negre que tingui un taní molt suau, perquè si no, el taní pensa que el formatge l'elimina, no? Que si amb una bona fruita, amb un punt d'acidesa bo, això et funcionarà.
Clar, hi ha una cosa important amb tot això i és un cert ordre, no? És a dir, a la cuina sempre diem que la cuina és un llenguatge per explicar històries. Jo crec que amb un àpat de formatges també pots explicar moltes històries. Per exemple, pots fer un tast a partir del territori. Tu deies abans, mira, farem un tast només de formatges catalans, no?
Això és el més important. A veure, si tenim de consumir productes a casa, fem proximitat. És que si no defensem el nostre país, el que tenim a prop, llavors hi ha formatgeries a per tot Catalunya. Vull dir que, si, escolta, a la zona on estigueu, busqueu formatges de ben bé de proximitat. I si esteu de vacances, busqueu els formatges del lloc on esteu, de l'indret on esteu, i tasteu-los. I, a més, interesseu-vos per els productors, quins animals fan servir, on estan. Vull dir que, al final, cada formatge, a darrere de cada formatge hi han projectes de vida extraordinaris que val la pena compartir-los i disfrutar-los, no? I quan feu els àpats a casa de formatges, poder-los explicar també,
clar,
no?
Clar, clar. Mira, va, vinga, t'has de mullar una mica, Toni.
Vinga,
Jerez,
anem, anem-hi.
A veure, jo et faig una proposta. Jo et dic una tipologia o un tipus de formatge i tu t'has de mullar i m'has de dir de mató, doncs mira, triarem aquest, val? Estàs a punt o no?
Bueno, va, anem-hi.
Va, vinga, va. Comencem, mira, anirem ràpids, eh? Comencem per formatges frescos. Mató, recuit, brossat, eh? Tríem en una localització i amb què ens el menjaríem?
Mira, Fonteta, per exemple.
Recuit de
recuits,
drap.
Eh? Recuit de drap. Saps? Ara farem una de grossa, va.
Va.
Oliva negra i anxova. Oh, amb un morter, tot ben picat, posem un bol i posem una miqueta d'aquest formatget i li posem per sobre aquesta picadeta d'oliva i anxova. I això funciona, escolta, és un aperitiu de primera amb un vermutet.
Això és el gàrum, bueno, del motel dels anys 80-90.
Bueno, això nosaltres ho fèiem, el bulli fèiem, bueno, una versió, fèiem el mató fet a la planxa, volta i volta, i li posaven una anxoveta sencera per sobre i una vinagreta d'alfàbrega o d'herbes.
Fet a la planxa?
Sí, sí, en calent.
Jo recordo que fèieu...
Amb llavors, per exemple. Clar. Amb llavors... llavors d'amapola.
Sí,
fèiem llavors d'amapola i fet a la planxa amb l'anxoveta per sobre. I això quedava superbo, molt bo. Molt atrevit, eh? Clar, però sí. És molt bo, però és molt bo, eh?
Jo recordo que fèieu una mena de pizza amb pasta de full,
sí, i
amb
tant.
Tomata, carbassó, sí, i formatge de cabra amb alfàbrega, no?
També. I tant, i tant, sí, sí. Bueno, això venia, el formatge de cabra amb alfàbrega, això venia del cervell de Canut, que és una història que servíem a l'època que hi havia els cuiners francesos, que això és molt típic, això es fa amb un formatge de cabra, que barregen, a vegades barregen all, cibulet, i fan com un puré, i això s'ho mengen allò per aperitiu, queda molt bo. I nosaltres fèiem aquestes tartaletes, ostres, això no me'n recordava, eh?
Això
és molt bo, eh? La tartaleta de pasta de full, làmina de tomata, làmina de carbassó, i fèiem una canela a sobre del formatge aquest.
Molt bé, mira, hem fet formatges frescos. Anem a formatges, com deies tu, de pasta tova. En tenim molts avui en dia. Podem diferenciar la pasta tova amb pell florida, eh? I després pell rentada. Amb pell florida, va, tria'm un formatge.
Amb pell florida, doncs mira, en tenim molts. Tenim aquí a la Garrotxa, per exemple, el Manyac, per exemple, de la Xiquella, que, ostres, és una tipologia com un camembert extraordinari. I a mi, a més, m'encanta. Jo per Cap d'Any, aquest any, vaig servir el Manyac obert per la meitat. Uf. I llavors... emplanat, feia com un pesto fet amb tòfona i oli.
Oh.
Feia aquest pesto i llavors li posava això per sobre i els hi donava uns triangles per persona o dos triangles, depenia de si era més gruix o menys. I escolta, Hollywood, eh?
Hollywood.
I això no era molt fàcil, era allò,
clar,
la tòfona xafadeta amb una mica d'oli.
I amb pell rentada, aquests formatges que són més aviat ataronjats, no?
Sí,
aquests
de pell rentada que ens aporten a l'animal, els llevats i intensitat d'olors, no? A més, són aquests formatges, ho direm fluixet, que no ens sentin, que fan olor com de peus.
Però ho has dit molt bé, olor de peus suats, no? És
total.
Olor de peus suats.
Sí, perquè és el mateix microorganisme que desenvolupem els humans a la pell mullada, a la pell suada, que desenvolupa el formatge. Però aquests formatges són extraordinaris i tenim referències a tot Catalunya. Penseu que a nivell de tot Espanya, Catalunya és número 1 en formatges de pell rentada.
Ah, sí?
Som els millors, eh? Ara que ens escolta tothom, ho direm.
Ho direm bé.
Som els millors, tenim unes referències extraordinàries.
Escolta, i amb pell rentada, què hi maridaríem aquí? Un formatget quin? Va.
Mira, per exemple, el Puigpedrós, que és extraordinari, és una referència extraordinària, no? I buscar-li un vi amb molta fruita que pugui combinar bé. Els vins afruitats, aquests que donen hasta punts dolços.
Moscat d'Alexandria,
per exemple,
no?
sí, fantàstic, no? Sí, sí.
Bé. A veure, hi ha una cosa que jo crec que hauríem de parlar i és que, així com, per exemple, ara tenim la IGP Formatge Garrotxa, que aquest és el següent que volem parlar, hi ha una
tipologia de formatge que és molt històric a Catalunya i que crec que potser està infravalorat, com és el serrat, no? El formatge serrat.
Sí, a més hi ha serrats que no se'ls assalta ni un cavall de carreres, eh? A més és un formatge de Pirineu, de muntanya, és un formatge extraordinari i històric. Vull dir que és històric, no? Hi ha moltes referències extraordinàries, eh?
A veure, va, amb el Garrotxa, com ens el menjaríem, aquest?
Bueno, aprofitar una miqueta les escorces, aquestes escorces amb aquesta floridura que tenen molta intensitat, el podem menjar tot sol, el formatge es menja sol per disfrutar-lo, però si voleu fer combinacions xules, amb una mica de codoll, escolta, una làmina superprimeta de codoll per sobre i uns pètals de flors.
Oh, que bo. I el serrat amb préssec, ara que estem a l'estiu i que hi ha bons préssecs?
La fruita ens funciona superbé. És una de les combinacions fantàstiques amb el formatge. El préssec, un préssec de vinya, escolta, amb un formatge serrat, això és, no s'ho salta, bueno, com deia, ni un cavall de carreres.
Has dit sobretot una cosa important que ja en tenim aquí a Catalunya i que hem de mirar molt cap als Alps també, que són els formatges de pasta cuita, no? aquests gruyers, aquests formatges del Paix, aquests comtés, que ara aquí a casa nostra n'hi ha, bueno,
en tenim.
A Girona
en
i
tenim,
a Lleida.
En tenim referències extraordinàries i penseu que el mateix que dèiem de les escorces rentades fora de Catalunya ja n'hi ha, però no n'hi ha gaires, eh? Uh-huh. Nosaltres som pioners i a més amb un nivell altíssim, no? Des del Ferrer de Cal Músic, el Saúl de la Xiquella, tenim el Baldat d'aquí del Pablo, vull dir, tenim referències extraordinàries que poden competir. Mira, jo a més faig uns tallers de formatges i de tant en tant faig formatge francès i formatge català i els poso un al costat de l'altre i escolta, hi ha algun formatge que la gent tira més pel català que pel francès, per molta història que tinguin els francesos, eh? Vol dir que estem en un nivell i tenim de defensar-ho tots. Escolteu bé, som país de formatges, tenim formatges extraordinaris i tenim de defensar-los.
Hi ha una tipologia de formatges, com són aquests formatges de cabra, de quallada làctica, no? que déu-n'hi-do també el volum que en tenim, amb aquest fong, el Geotricum candidum, que aquests, no n'hi ha tants, no, d'aquests?
Ja n'hi ha, eh? Ja, sí? Bueno, clar, podríem tenir molt més, està clar, no? A França, per exemple, amb el tema de formatges de cabres, tenen una varietat impressionant, no? Però nosaltres ja tenim cosetes, ja es van fent coses molt xules.
Mira,
eh?
Quin ens posaries aquesta taula de formatges?
Home, mira, jo el Serrat Gros sóc un dels grans defensors del Serrat Gros, un formatge extraordinari i a més, tots els oients, si algun dia teniu la possibilitat d'acostar-vos a Llosa de Cadí i anar a veure la Marcela Grava, que és la que elabora aquests formatges, és una formatgeria petita amb 40 cabretes alpines amb el concepte clar de que cada dia la cabra al bosc escolta les cabres felices pujant a muntanya i menjant lliures, aquesta alimentació lliure per aconseguir una llet de molt bona qualitat per acabar tinguent un dels grans formatges de cabra del nostre país, no? N'hi ha altres, però aquesta referència pues, jo li tinc molt carinyo, no?
Molt bo un formatge d'aquesta tipologia que a més et dona uns aromes diferents, no? I que aquí també pots acompanyar-los. Per exemple, estic pensant que moltes vegades també un producte sobrevalorat que tenim, com és el xampinyó, un xampinyó laminadet amb un formatge d'aquests de cabra de la...
Fantàstic, eh? Jo a més jo ja ho faig, un formatge...
Sí?
Però ho faig jo, al lloc de fer-ho en làmines, ho tallo allò, com molt petitet, tallo alls tendres i un xampinyó. Llavors tot saltejat i ho poso per sobre del formatge i això et serveix com un aperitiu o un entrant extraordinari, eh?
Mm-hmm. Abans
és que el formatge ha d'estar a la taula
sempre,
a casa
no?
Sempre.
Com deies tu, el formatge blau dona molt de sí, eh? Em deies els nips de cacau, deies també amb la ratafia, amb les garnatxes.
Amb iogurt. Escolta, a vegades la gent que s'espanta, és que és molt fort. Agafes un iogurt d'aquests bons i ho barreges amb el formatge blau i ja has suavitzat totalment el formatge. I una miqueta de mel, tot ben barrejat, te queda un blau extraordinari, super suau, cremós, no, i agradarà a tothom.
Clar,
ja no s'espantarà quedar ningú aquí, eh?
I és que no pararíem de menjar formatge, de tastar formatges, i sobretot, com deies tu, cada formatge és una història per explicar. Avui amb en Toni Jerez hem entès que la sala no és només servei, és interpretació, és sensibilitat, és cultura, que el vi no és només una ampolla, sinó un relat, i que el formatge, quan es coneix de veritat, és territori, temps i emoció. Des d'aquí, des de Peralada avui, hem reivindicat aquest ofici essencial, sovint invisible, però imprescindible per fer gran la gastronomia. Toni, jo aquests 70 formatges, jo no sé quants, però la meitat els hem de tastar avui.
Va, que avui tindràs d'anar a ballar un bon rato o a córrer una mica després del tast de formatges que faràs. Escolta, Pep, molt agraït, eh, de que ens tingueu presents aquí a Catalunya Ràdio i que defensem el formatge tots plegats.
Mira, hi ha un ocellet que ha vingut avui aquí a Peralada i m'ha dit que, de fet, d'aquí uns mesos tindràs un fillet que és un llibre de maridatges i formatges.
Sí, aquest cuina. Llibre s'està acabant de refer i serà extraordinari perquè aprendreu a fer formatges i una vegada ja tingueu el formatge elaborat, a personalitzar-lo i donar-li uns tocs especials que els vostres convidats es tornaran bojos.
Toni Jerez, moltes gràcies.
A vosaltres.
Salut i formatges.
Salut i formatges.
I avui passa pel Bocato di Cardinale el carnisser Jordi Arnau de Valldemana, de Sant Gregori. Jordi, per esmorzar, dolç o salat?
Dolç, napolitana de xocolata.
Del mar?
Gambes.
De la terra?
Entrecot.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Sopa.
Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
Olives.
Un producte sobrevalorat?
El festuc.
Què et menges d'amagat?
Xocolata.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Sabor de Marsella.
Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
Restaurant Can Roca.
Quin és el teu bocato di cardinal, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
Musclos a la brasa.
Un producte que no suportis?
Bledes.
I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
Les turmes de vedell.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la cuina del futur neix del respecte al passat. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.
Running, you keep running, 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 you keep hiding, 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 you keep fighting, fighting, fighting.